Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Josep Pedrosa, bon dia.
Bon dia.
Què ens portes avui a l'Ofici d'Educar?
Doncs, aquesta setmana les criatures ens han fet preguntes sobre un tema que els interessa i els preocupa. A veure si saps quin tema és.
Coronavirus?
Coronavirus, exacte. I hem pensat, ostres, com podem posar paraules per explicar-los el que està passant, perquè està passant, sí?
Molta calma per això, per favor,
Sí.
Entre tots plegats n'estem fent un gra immens.
Sí, però quan ells pregunten has de poder donar respostes i llavors hem de saber de quina manera la donem aquesta resposta.
Avui a l'Ofici d'Educar, coronavirus.
L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
El que sé del coronavirus és que va començar a existir a Xina i després s'ha expandit per el món. Catalunya, Itàlia i Xina, que són els llocs més perillosos on poden estar. Però a Catalunya no és un lloc tan perillós perquè en els altres llocs hi ha hagut molts més casos. A mi em preocupa del coronavirus que hi hagi casos a prop de Barcelona i agafi el coronavirus. I també algun familiar o algú que coneixo agafi el coronavirus.
Avui a l'Ofici d'Educar, com famílies i mestres podem parlar del coronavirus amb les criatures? És important tenir present que l'Organització Mundial de la Salut ha declarat el coronavirus com una crisi internacional de salut pública i per això hem de saber explicar la situació del coronavirus de manera adequada als infants. N'hem de parlar perquè hi ha moltíssima informació als mitjans de comunicació que pot generar sensació de por i d'impotència i, a més, poden no comprendre-ho tot i deixar que la seva imaginació els porti a escenaris terrorífics. Pensem que hi ha menors de 6 o 7 anys que ja naveguen per internet. Per aquest motiu, hem d'interpretar amb els infants les notícies i la informació que els arriba perquè ells són com petits científics que escolten, observen, investiguen i treuen les seves pròpies conclusions. Tot això ho llegim a la guia sobre com parlar del coronavirus als infants de Faros, l'Observatori de la Salut de la Infància i l'Adolescència de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Però com famílies i professors podem parlar del coronavirus als fills i alumnes? Com es pot gestionar la incertesa i la por de fills i pares? I en els casos que s'hagi de viure un confinament, com els ho podem explicar? Com ho poden estar vivint les criatures dels països més afectats? És veritat que hi ha menys casos de nens infectats i que les criatures són més immunes al virus? I tot i així, quins consells bàsics hem de tenir en compte amb les criatures? I per parlar-nos de com podem explicar el coronavirus a les criatures, ens acompanyen
Alicia Álvarez, doctora en Psicologia, coordinadora de les àrees d'intervenció i d'investigació de la Unitat de Crisis de Barcelona, Unitat de Trauma, Crisis i Conflictes de la Facultat de Psicologia de la UAB, Sebastián González, cap d'Urgències Pediàtriques de la Vall d'Hebron, i Agnès Barba, mestra i representant del canal @SomEducació, per promoure el debat sobre com cal tractar l'actualitat a l'aula.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Hi ha una gran quantitat de rumors i desinformació sobre l'epidèmia i cal que els mitjans informin responsablement. Maria Van Kerkhove.
Avui a l'Ofici d'Educar, com famílies i mestres podem parlar del coronavirus amb les criatures? Alicia, Sebastián, Agnès, David, benvinguts tots a l'Ofici d'Educar. Vivim una crisi mèdica, una crisi emocional, els adults la vivim així i evidentment això ha d'afectar les nostres criatures i per això que ens hem preguntat com traslladar això a les criatures, els joves i les criatures, com explicar-ho, com viure-ho millor com a adults, perquè ells agafen les nostres emocions. Si nosaltres estem preocupats, estem nerviosos i estem angoixats, ells també ho estaran. Com hem de viure aquest moment? Qui comença? Alicia?
Bueno, jo crec que realment la responsabilitat és nostra com a adults a càrrec, no? Com a figures de referència dels nens, els adolescents, i que som nosaltres qui hem de poder fer com un cribatge de tota la informació que rebem, saber quina és aquella que, de la qual ens podem enrefiar, no? Les fonts fiables, el que sempre ens diuen que hem d'anar a buscar, i fer una bona gestió d'aquesta informació per poder-los explicar als nens i poder adreçar les seves pors i poder, bueno, tranquil·litzar-los dins dels paràmetres que nosaltres siguem capaços.
Clar, i això que ens estàs plantejant, Alicia, no és fàcil, especialment com a educadors, perquè a dins dels centres educatius tenim una diversitat molt gran d'alumnat amb una diversitat molt gran de famílies. Per tant, tenim alumnes que gairebé no n'han sentit a parlar del coronavirus, altres que n'han parlat amb els seus pares, alguns que reprodueixen situacions de fragilitat que viuen a casa i d'altres que potser seran els que podran fer arribar algun tipus d'informació a les seves famílies perquè les seves famílies no les tenen. Llavors, el punt de partida és molt diferent i nosaltres tenim, com a educadors, la funció, l'obligació de saber acompanyar-los a tots ells cap a poder tenir una idea una mica més clara dins de la incertesa que tenim actualment i poder compartir i contrastar i treure una part de fantasmes i al mateix temps empoderar-los perquè ajudin també a les seves famílies a ser conscients d'una mica del que passa.
Sebastián, quina és la situació que es viu aquests dies? Com ho viviu des d'un centre d'urgències pediàtriques?
Sí, aquí, nosaltres, com és obvi, no? Estem rebent moltes consultes de les famílies volen saber no? Tal com comentàvem les companyes, la gent té informació molt diferent i hi ha gent que té una idea més aproximada del que està passant, hi ha gent que té molts dubtes, hi ha una certa, no? Hi ha una certa alarma que no ens és aliena i llavors sí que és veritat que la gent vol saber. La gent no està especialment encara super amoïnada, però la gent te pregunta molt, sobretot també aquelles famílies de nens que ja tenen alguna malaltia, o són nens fràgils, sí que tenen més preocupació i la gent te pregunta, no? I per mi, en aquest sentit, sí que, com comentau, és un repte, no?, el traslladar aquesta informació als nens, filtrar bé i saber baixar el suflé, no?, baixar aquesta alarma, perquè els nens són molt permeables a tota aquesta informació.
Què diries, des d'un lloc mèdic, a tots aquells pares i mares que puguin tenir por davant d'aquesta situació? I, clar, quan tens por i tens fills, la primera cosa que penses és que els meus fills estiguin bé. Què diries a aquests pares i mares que puguin estar angoixats?
Sí, jo els explicaria... primer han d'entendre el que és una mica la dimensió d'aquesta alarma i el per què, no? O sigui, el coronavirus és un virus que no és nou, no? Això és nosaltres tenim coronavirus des de sempre, ha estat amb nosaltres, i provoca un quadre tipus refredat. De fet, molts refredats comuns que passem al llarg de l'any poden ser per coronavirus, no? El que ha passat és que ara ha aparegut una variant d'aquest virus, que sabeu que va aparèixer a la Xina, aquesta variant, i que sí que sembla que pugui tenir un puntet més d'agressivitat que no pas al coronavirus comú. Llavors, com també no sabem ben bé... És tot molt nou, doncs encara ens falta informació, ens falten dades, i aquí també una mica... aquest patiment, no? Llavors, per altra banda, tota aquesta informació de les morts i de la gravetat de l'afectació que s'ha comentat, insisteixo, encara falten moltes dades, però sobretot la gent que ha patit més severitat i més gravetat de la infecció han estat la gent gran, la gent amb malalties greus, la gent pues, que també, no? La mateixa gent que també quan agafen grip es posen molt, molt, molt malalts i tenen conseqüències rellevants, no? Una mica. Llavors, en aquest sentit, sí que és veritat que molts que la informació preliminar que tenim i algun treball que ha sortit de la literatura, sobretot, la informació inicial que tenim és que no s'estan observant casos especialment greus als nens. No? Al revés que altres malalties, els nens d'entrada no són els principals objectes a patir en aquest tipus de patologies, no? Com si que serien la gent gran, la gent, ja, com us dic, amb malalties greus i moltes comorbiditats que en diem, no?
I això, Sebastián, això tindria sí. Alguna explicació mèdica? És a dir, les criatures serien més immunes o passarien d'una manera més lleu?
Sí.
O...
No podem parlar d'immunitat, perquè immunitat com a tal no, segur que no és això, però sí que és cert que depèn molt, suposo, de l'estat d'organisme, no? Com talment com la grip. Els nostres nens pateixen la grip amb milers i milers cada any, ja ho sabeu, i bueno, pues passen la febre, o passen malament, mocs, tos, bronquitis, no? Però sí que l'evolució globalment és bona, no així passi als avis, no? O sigui, segurament és un tema de la condició, però la condició prèvia de la, no? La condició prèvia del pacient, més que no pas un tema d'immunitat o d'altres coses.
Però hauríem de pensar, vaja, normalment, en les malalties respiratòries, si alguna cosa passa, és que en els centres educatius passen de l'un a l'altre amb una facilitat extraordinària.
Efectivament. Efectivament. Jo els dic als pares, en broma, els dic, mira, és que les llars d'infants són la fàbrica dels virus, perquè és que és talment així, no? Llavors, són malalties que són, que a dins d'una comunitat, són molt transmissibles. Perquè estem compartint espai, estem compartint activitats, estem compartint contacte i això és així, no? Sabeu que aquest tipus de malalties es transmeten per les secrecions respiratòries que es generen per la tos o per els esternuts. Llavors, quan l'altra persona entra en contacte, no? I acaba portant-se, per exemple, toca alguna cosa i s'acaba portant la mà a la cara, als ulls, a la boca, no? Pues s'acabarà contagiant, no? En aquest sentit, d'això es desprèn que és molt important, doncs, una bona higiene de mans, no? Hem de tenir cura, doncs, amb la higiene de mans, rentant-nos bé les mans, perquè moltes d'aquestes coses es poden contagiar per les mans, més que per altra manera. I també, per exemple, doncs, una mica curosos, doncs, el rentat, no? L'esternudar i el tossir, per exemple, cobrir-nos, no? Fer servir mucals d'un sol ús...
Clar, però tot això diríem que els adults ho podem entendre molt bé, les criatures ho entenen molt poc.
Exacte.
I, de fet, clar, ells es toquen i juguen i passa la saliva d'un a l'altre. I, de fet, el que ha passat en algunes zones és que el que s'ha fet ha estat tancar les escoles.
Sí, això ha passat en... Com dius, els nens no són tan... Primer, també, perquè a vegades no els hem... Ni nosaltres mateixos ho fem, tampoc ho hem sabut transmetre, potser. Vull dir, la gent té molt poca consciència de com és que per prevenir la grip o per prevenir el virus respiratori sincitial als nounats que acaben de néixer, que és important no anar a veure'ls si estàs malalt, no fer-li petons, rentar-te bé les mans. Si nosaltres mateixos ja ni tan sols ho hem fet, és difícil transmetre-ho als nanos. I per altra banda, sí que és cert que els nanos, pues, són així i sempre ho seran, perquè ells, pues, són nens i han de jugar i tenen contacte íntim, no? Llavors, en aquest sentit, sí que si hi ha pacients que estan malalts, no han d'anar a l'escola. I en casos d'epidèmia, com hem viscut altres, com ara estan vivint altres països i altres focus d'infecció, sí que és cert que es poden prendre mesures extraordinàries com el tancament d'escoles i guarderies, però això són mesures extraordinàries en un pic epidèmic màxim que es poden prendre per tallar la transmissió de certes malalties. Això ha passat en el passat en altres malalties, no? El que passa és que això és un context d'epidèmia, no? En la seva cúspide, diguéssim, no? Que no és la que estem nosaltres ara, afortunadament, en el nostre medi.
Els nens, per alguna raó, s'escapen de la infecció o no tenen una infecció severa. Ian Jones.
Això és el que diu Ian Jones. Avui parlem de com famílies i mestres podem parlar del coronavirus amb les criatures, amb l'Alicia Álvarez, amb el Sebastián González i amb l'Agnès Barba. Hem començat escoltant el Jan. El Jan té 8 anys. Seguim escoltant les preocupacions del Jan.
Si algú que jo conec agafa el coronavirus, me'l passaria a mi i a mi em passarien coses molt greus. Però si no me'l passa, si ella es queda amb el coronavirus i no li passa a ningú, patiria molt per ell.
Li hem preguntat al Jan com creu que es pot protegir del coronavirus.
Jo em puc protegir del coronavirus no apropar-me als que semblen que tinguin cara de malalt i que estiguin molt encostipats.
Esteu preocupats, els nens, pel que està passant, Jan, i voleu que us ho expliquem bé, els grans?
Jo crec que els més grans, més petits, estan preocupats i parlen molt sobre el coronavirus. Quan els pares ens expliquen coses dolentes que els hi ha passat, a nosaltres ens dona tranquil·litat, perquè si no ens ho diuen, ens posem nerviosos i quan passa no sabem què fer.
No, i si no saben què fer, malament. Preocupacions hi són a les criatures, hi són a l'escola, hi són a casa. Com podem calmar aquestes inquietuds normals? Perquè si els adults les vivim, no? Quines estratègies ens poden ser útils en aquests moments per calmar aquest coquet que hi ha dintre?
El Jan és meravellós. Ah. És que ens ha donat la clau, a més, ho ha dit molt clarament, no? Diu, el que més ens preocupa és quan no sabem, no? Per tant, ell verbalitza, i és real, en els nanos què els hi preocupa, sobretot. Els hi preocupa què els hi passarà amb ells i els hi preocupa sobretot a la proximitat. És així. Les preocupacions dels nanos són temporals. A més, en un moment els hi preocupa molt i al cap d'un moment deixa de preocupar-los. I el que més els ajuda a no sentir-se preocupats és saber què passa. El Clar, problema però... és que els adults tampoc acabem de saber ara què passa en aquesta situació, no? Però el que sí que ells pot ajudar-los és el reconeixement d'una situació amb un temor, poder-ho verbalitzar. Aquesta és la clau, és la primera, poder verbalitzar. Jo vaig veure l'altre dia aquelles imatges i allò era esgarrifós. Doncs perquè, clar, veuen imatges i senten comentaris adreçats a adults. Per tant, la informació que reben sovint no saben entendre-la ni interpretar-la i genera una situació d'alarma. Després de verbalitzar la seva situació pròpia, contrastar i veure que no són els únics, sinó que n'hi ha altres que opinen com ells, ajuda també molt a situar-te a dintre d'un entorn que dius, bueno, no sóc l'únic, és normal, això passa comunament. Després, sentir-se recolzat perquè hi ha algú que et dona seguretat, és la tercera cosa que és totalment necessària. I la quarta és la informació, una informació verídica i adreçada cap a les seves edats. En aquest punt hi ha programes que ajuden moltíssim a entendre de cara als nens perquè estan adreçats a nens. L'altre dia comentàvem sobre l'infoca que parla del coronavirus. Clar, tu sents aquella informació com a criatura o com a adult i t'ajuda moltíssim a saber-ho compartir després i a entendre coses, perquè ho parla d'una manera oberta, plana i real, no? I adreçada cap a un llenguatge més pensat cap a les criatures.
Jo no sé si creieu que s'ha generat una mica de psicosis, perquè també en els mitjans de comunicació ha sortit la notícia de que en les farmàcies s'han quedat sense mascaretes, i no sé si això els nens, quan ho senten, els ajuda o a tranquil·litzar o tot el contrari, perquè s'ha demostrat que les mascaretes, segons diuen els experts, no són necessàries.
Normalment els titulars així més dramàtics criden molt l'atenció. De fet, els nens a vegades estan exposats i no ens n'adonem. Passes davant d'un quiosc i veus els diaris, justament les portades, que solen ser les més impactants. Busquen ells per internet, senten els adults o els nens a preescolar, fins i tot, no? Que senten els nens més gran parlar. I ells, a vegades, jo me'n recordo quan va haver el tsunami, hi havia nens que el fet de veure, no, sortia cada vegada els telenotícies, sortien les mateixes imatges, i hi havia nens que evidentment, depèn de les edats, quan són més petits no tenen ni consciència, la consciència temporal o de distància no és la mateixa que podem manegar els adults. Ell els hi donava la sensació que això estava passant constantment, no? I que tenien por de...
Quina angoixa, sí, per favor, ara quan ho has dit, m'ho he imaginat, que horrorós.
Hi ha un tsunami cada 5 minuts, no, i li has de poder explicar, no, mira, això va passar, estan repetint les imatges, no és que estigui continuant passant i no està passant al costat de casa, no? Pots sortir, podem anar a la platja al Maresme, que no hi ha tsunami al Maresme, no? I això, doncs, bueno, són aquestes coses, el que deia ella, no? Que s'ha de poder gestionar la informació, perquè la informació per la informació pot generar molta angoixa, però en canvi una informació ben gestionada, com apuntava ella, és ansiolítica.
Nosaltres vam preguntar al grup de Telegram, voleu que fem recerca sobre això? I va haver certa controvèrsia, podríem dir, David.
Sí, algunes discrepàncies, no? L'Anna, per exemple, ens va dir que es viu a tots els nivells aquesta alerta. Per descomptat que sí, que es diu que es viu a nivells diferents, per tranquil·litat de tots, aniria molt bé els consells que estem fent en aquest programa, encara que també ha de reconèixer que la grip també em preocupa. A més, l'altre dia va llegir que amb l'increment de temperatures per causa del canvi climàtic, doncs el virus pot ser una mica més preocupant. La Raki va dir, just avui la meva filla de 6 anys ha tornat a l'escola parlant-ne, però no n'han xerrat a classe, sinó amb les amigues. I sorprenia la bona informació que ha captat. A mi personalment el tema em cansa i no sé si donaria gaire per parlar d'aquests consells en un programa, que haurien de ser similars per adults i per infants. I el Simó diu, jo no ho faria, generarà més alarma innecessària, i troba que ja s'han ocupat bastant les autoritats sanitàries i els mitjans de comunicació. És com una altra grip, diu ell, però una mica més contagiosa. Es pregunta, per què tant d'alarmisme?
És que de vegades no és tan alarmisme, no? És saber posar les paraules a allò que està succeint. I el silenci és el que menys ajuda a superar situacions d'alarma, perquè justament quan coses s'oculten o es callen, genera una sospita de dir, ostres, si no se'n parla, què hi ha al darrere, no? Genera més incertesa encara i desconfiança. Per tant, la solució, siguent molt respectable les opinions de cadascú, però la solució genèrica no passa per ocultar els fets, ni tampoc passa per sobrecarregar de parlar-ne. S'ha de trobar el punt just i d'equilibri.
I, de fet, les pautes que nosaltres hem generat són unes pautes que ara serveixen pel coronavirus, no? Perquè és un tema estressant o és una situació que pot generar angoixa en la població, però són pautes que són de com adreçar les pors dels nens, de com gestionar informació en moments crítics, que això pot servir en molts moments de la vida.
Sebastià, des del teu punt de vista, s'ha generat aquest alarmisme i us arriba a vosaltres aquest alarmisme, i creus que hauríem de saber gestionar com a mitjans de comunicació i com a societat una certa tranquil·litat malgrat el que pugui passar?
Sí, jo crec que un puntet d'alarmisme em fa la sensació des del meu punt de vista que sí que s'ha generat, perquè, bueno, és veritat que també hem assistit a el que deia, comentava ara la companya, no?, el punt just d'informació, i també s'ha, no?, sí que he vist algun espai que ha intentat, o a xarxes, ha intentat una mica centrar informació, donar informació fidedigna, calmar, tranquil·litzar, donar dades, però també en alguna ocasió, sobretot la premsa, no?, sobretot la televisió, hem vist alguna, no?, sobretot quan l'epidèmia estava a Xina, no?, quan estava en fase de pujada, sí que hem vist alguna, no?, una tendència a fer una mica de sensacionalisme. M'ha fet la sensació des de la meva humil perspectiva, Llavors, jo crec que ara potser estem arribant a, entre cometes, a una fase més madura d'analitzar les dades i explicar-les. Em fa aquesta sensació, i és important que arribem aquí, perquè davant d'una situació alarmista el que hem de fer és asserenar-ho i dotar-ho de dades sense, com dèieu vosaltres, el punt just.
Una de les coses que ens diuen a la guia que ha presentat Faros és, ens donen uns consells generals per parlar amb la població infantil. David, quins són aquests consells?
Sí, parlem d'aquests consells, són uns quants. Per exemple, un d'ells és reduir la seva sensació d'ansietat i por. També demostrar que poden expressar-se, confiar els seus dubtes en els adults. També no esperar a veure què passa, buscar informació i fer-se preguntes i explorar també pel seu compte. Els menors necessiten saber i comprendre què és el que està passant. No poden aïllar-se de les notícies i de la informació. També ajustar la informació als fets, que sàpiguen les coses amb certesa. Siguer honestos amb ells i evitar dir mentides. I també fer servir un vocabulari adaptat a l'edat de l'infant i als seus coneixements. Són alguns consells a tenir en compte.
La por dels nens i nenes s'ha de prendre molt seriosament i hem de respondre adequadament a les seves necessitats. Informa Faros.
Aquests són alguns dels consells, cosa important, no dir mentides. No és que els adults diguem mentides, però a vegades suavitzem les coses per no fer patir les criatures. No?
Sí. Sovint i segons qui.
I això no seria el millor, perquè les criatures no són tontes.
Sí, de fet, abans deia que el pitjor que pot haver és el silenci. Em sembla que no. Crec que el pitjor que hi pot haver és la mentira, no? És a dir, els nens no són tontos. Els nens viuen les situacions a tot arreu, a l'escola, a casa, al carrer. Per tant, fan un, entre tot el que van percebent de diferents inputs dels diferents espais, s'acaben creant la seva realitat. I la seva realitat no podem, des de fora, intentar manipular-la dient-los quelcom que està totalment allunyat del que pugui ser, no? Que seria la mentida.
Pautes per dir-ho a casa i a l'escola, pautes concretes. Jo l'altre dia us he de dir que em vaig trobar que el meu fill em va dir jo penso que la humanitat s'acabarà. I clar, jo vaig dir, ui, vas molt de pressa. Llavors, quan passen coses així, que els nens les fan, aquestes coses, nosaltres com podem, de quina manera podem introduir el tema i, com dèiem abans, calmar-los?
És important preguntar-li, i això? Com és que dius això, no? Per què ho dius? I a veure què et contesta. Pot ser que hagi vist una pel·lícula i hagi decidit que el món s'acabarà en base a que, no? El més important és saber què en pensen ells, no? Quan la pauta, no?, que llegia abans, que deia saber, reunir la informació, bueno, és que potser al nen no li importa i ja està bé que no li importi, però si no indaguem una mica tampoc ho sabrem, no? Que n'has sentit a parlar, a l'escola us han dit alguna cosa o directament el nen fa una verbalització. Jo, les persones que últimament ens contacten, sí que qui més qui menys, els seus fills han fet verbalitzacions o aquests dies, no? que he vist a molta gent, qui més qui menys a casa, alguna cosa
quin tipus de verbalització? Què heu sentit dir per part de les criatures? Què heu sentit a dir?
Ara aquesta que has dit tu, l'altre dia em deien ens morirem? O un nen que li deia al seu pare oh, al col·le, ara en comptes de jugar pilla-pilla juguem a passar-nos el coronavirus. O una nena Uala. Que sentint la ràdio deia i això pot arribar aquí?
De fet, jo crec que el pitjor és quan algú no diu res. I això ens hi trobem a l'escola. I s'hi troben també a casa. El que passa que a vegades a casa no te n'adones que el normal no és que no et diguin res. Hi ha nanos que no et diuen res perquè el temor els bloqueja. Hi ha altres que no et diuen res perquè no saben.
Llavors, en aquests casos, sondejar el tema o no? Deixar que ells facin el seu curs?
A veure, la vida existeix i el que passa, passa. Llavors, l'escola és un espai meravellós per generar espais de debat entre els alumnes. El que hem de fer és recollir sempre el que està passant al nostre voltant per provocar que entre els alumnes puguin parlar.
I llavors és molt important que l'escola avisi a casa que s'ha parlat del tema. Perquè llavors estàs com més a l'expectativa de bueno, els han dit això pot generar alguna pregunta, alguna cosa, potser em venen a mi a dir alguna cosa, i si no, com a mínim, ja sé que ell ho sap. I he d'estar obert a que puguin fer qualsevol pregunta.
I si hi ha algun pare que diu jo no vull que ni parleu perquè no em sembla bé, tot allò que dèiem de que s'ha dit darrerament del pin parental, de bloquejar coses així, jo no vull que parleu, què li diríeu?
Doncs la funció de l'escola és una funció de cohesió social. Amb aspectes d'aquests ens hi hem trobat, ara no amb el coronavirus, però sí amb altres temes, perquè les escoles tractem, per exemple, temes de diversitat sexual o de diversitat de gènere, i et trobes amb famílies que diuen jo no vull que em parlis d'això amb el meu fill perquè ell pot interpretar que, i a casa això no ho volem. Viuen en un món en el que els educadors tenim l'obligació d'ensenyar-los o d'obrir-los la porta a veure què hi ha al seu voltant. Si la família no ho vol fer, és una responsabilitat de la família, però la responsabilitat de l'escola sí que és intentar generar l'entesa entre les persones dins de les diversitats. Per tant, com a escola, quan hem de fer alguna cosa, l'hem de fer malgrat que la família li sembli que no. O és que acceptaríem que una família vingués i ens digués jo no vull que el meu fill faci res de llengua, no vull que treballi res de llengua. A ningú se li acudeix que ho puguin dir. I en canvi, amb aspectes com aquests, que són els que formen realment la persona, de vegades ens sembla que poden tenir criteri per dir això sí, això no. Doncs no el tenen.
Tenim el Sebastián González, el cap d'urgències pediàtriques de la Vall d'Hebron, al telèfon. Sebastián, si hi ha alguna cosa que tu vols comentar d'allò que anem dient, sigues lliure sí. Per comentar-ho.
No, moltes gràcies. No, realment m'ha sobtat molt el joc de pilla-pilla amb el coronavirus. Brillant, no? I realment també em sembla molt important això que he comentat, que el paper de l'escola en donar una informació fidedigna, perquè al cap de la fi, a vegades, no?, hi ha famílies de moltes menes i realment que pugui arribar a canalitzar-se informació des de l'escola, que sigui un paper, no?, com un puntal de la informació verídica i fidedigna i mesurada, em sembla superimportant.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem amb l'Alícia Álvarez, el Sebastián González i l'Agnès Barba sobre com famílies i mestres podem parlar del coronavirus, ara actualitat, amb les criatures. Abans ens deia l'Alícia preguntar als joves. El Pol, què sap el Pol del coronavirus?
Jo sobre el coronavirus conec que és una malaltia que prové d'un animal d'allà a prop de la Xina i que es van expandint, i a causa de turistes que anaven a la Xina ho van encomanar a altres països, ho van portar a França, ara se'n parla molt a Itàlia, que està afectant també els esports i en molts aspectes, i és un virus que la mortalitat és baixa, o sigui, és fàcil de curar, o sigui, no hi ha gaire risc a la mort, però hi ha risc a mort, i sobretot a Xina.
Això és el que entenen les criatures del que està passant. Et fa por el coronavirus, Pol?
Jo al moment no em fa por, perquè sé que si no s'expandeix en molta massa no és tan perillós, i si es tracta bé i es cuida bé no pot donar tants problemes, però el que sí que està afectant en molts sentits.
I Pol, els joves de la teva edat estan preocupats pel tema, en parleu?
Els joves de la meva edat fan bastanta broma sobre el coronavirus i coses, bueno, hi ha molta gent gran també i tot que ho fa, però jo no dic res perquè pot ser que ens arribi a nosaltres i encara tampoc no se sap. Imagina que dona un canvi radical i és realment preocupant aquesta malaltia i passa d'haver-hi mortalitat baixa a augmentar una miqueta més. Llavors sí, s'ha d'anar amb compte i amb precaució.
I fins ara, Pol, ha afectat el teu entorn d'alguna manera?
El meu avi està en una residència i només té l'accés per anar a visitar-lo la meva àvia, ja que diuen que pot ser perillós o per precaució a obtindre el coronavirus, i no deixen anar a visitar ningú membre més de la família, ni ninguna altra persona, amic, conegut, etc. I també diuen que no surti al carrer. Jo crec que s'estan passant una miqueta, però si és el que diuen, doncs mira.
És curiós perquè les criatures es fan la seva pel·lícula dels fets i treuen una cosa d'aquí, una cosa d'allà, i es construeixen una història, no? Com dèiem al principi, són com petits científics que van agafant coses d'aquí i d'allà i potser no són del tot verídiques, però necessiten construir una pel·lícula dels fets.
Realment la necessiten. Necessiten construir-la i necessiten que aquesta pel·lícula els doni resposta a allò que s'estaven preguntant. En Pol diu unes evidències que són claríssimes i en diu unes altres que tots aquí fèiem així amb els ulls, no? És cert, perquè ha recollit el que ha entès, i el que ha entès sap construir-ho, i el que no ha entès, doncs s'ho ha acabat inventant una mica, no? Li ha acabat donant ell la seva pròpia forma. Entre l'alumnat amb el que jo m'estic relacionant, jo no he vist realment alarma entre ells. I abans l'Alícia parlava de lo del pati, jo us vull explicar tres situacions que sí que puc constatar que són així. Una és d'adults, és un hospital on han desaparegut totes les mascaretes. Evidentment no se les han emportat els nens, no? Se les han fet desaparèixer els adults. L'altre són uns nens, i són uns nens que jugaven al carrer, un grup de 8 o 9 nens que estaven jugant al coronavirus, que és un joc que passes pel damunt i saltes, i quan el saltes l'altre es queda paralitzat, i és el coronavirus, abans n'hi dèiem d'una altra manera, però és aquest joc.
El joc del coronavirus?
Sí, així li deien. I a més quan salten diu coronavirus!
Això per les criatures és necessari? És a dir, integrar-ho tant que fins i tot en puguin fer un joc?
Cadascú té les seves estratègies d'afrontament.
Clar, és un procés, sí. Sí,
potser a vegades necessiten treure-ho així i no és ni bo ni dolent, és com diu l'Agnès, és un procés i realment les estratègies d'afrontament que tenen nens i adults són diferents i normalment són, bueno, evidentment, coherents amb el moment evolutiu, i hi haurà altres nens que passaran molta por i que no voldran ni sentir-la parlar.
Fins i tot aquests nens que juguen a això, en aquest moment poden estar jugant amb això i semblar fins i tot amb un punt de frivolitat, i en un altre moment i en un altre entorn es mostraran diferents, perquè al final els humans també ens mostrem de maneres diferents. Però us volia portar també quelcom que han fet en una escola que em sembla meravellós. És una escola on l'alumnat és de diversitat d'origen de les seves famílies, de molts diferents llocs del món, i han estat tractant aquest tema perquè, doncs, a vegades pensem que totes les famílies en parlen, i n'hi ha moltes famílies que no en parlen d'acord? Han estat tractant aquest tema a l'aula i han acabat fent un... ells fent com un petit reportatge en el que cadascú, amb el seu idioma, expliquen què és el coronavirus. I, entre altres coses, l'han penjat a les xarxes, però també han facilitat tota aquesta informació a les pròpies, en aquestes famílies. Clar, darrere d'això que han fet els nanos, que tu l'últim que veus al final és aquesta producció, però hi ha hagut un treball increïble, no? És a dir, la consciència amb la que explicaven i amb la claretat que explicaven que se sap i que no se sap i que ens pot fer por i que hem de ser prudents, era genial.
Quasi que hauríem d'escoltar les criatures, eh? Estratègies o eines que puguin tenir els centres educatius. El tècnic d'aquest programa ens ha passat un paper que li han enviat al seu fill de 10 anys del Departament de Sanitat en el que explica com es transmet, quin és el període d'incubació, quins són els símptomes, hi ha un tractament, què podeu fer per protegir-vos... És a dir, mesures com aquestes són importants? Jo sé que això a tot arreu no s'ha fet. En el cas de l'escola del meu fill, això no s'ha fet. Està bé, això?
És important que la gent estigui informada i que estigui informada de fonts fiables. I també és important poder dir als pares, als mestres, que si hi ha una pregunta, perquè els nens a vegades fan preguntes que no esperem i que ens agafen una mica a contrapeu, en aquell moment poder dir, mira, no ho sé, molt bona pregunta, doncs això jo no ho sé, però ho puc buscar i llavors et donaré la resposta, perquè a vegades... No parlem amb els nens o no els hi preguntem segons què, per la por de dir, ui, si després em diu alguna cosa que jo no sé, què faré? Llavors, que hi hagi informació, que les escoles, si parlen amb els nens, avisin els pares, això és bàsic. Que si es dona informació, tothom tingui la mateixa informació, que els pares sàpiguen què saben els nens per part de l'escola, que després ells puguin parlar o no a casa, això serà la seva decisió, i que tots més o menys ens fiem de les mateixes fonts. Sanitat ha adreçat o ha editat un paper perfecte, no? És les autoritats sanitàries del nostre país ens estan donant, amb ells que tenen totes les dades, ens estan dient, vale, de què ens podem fiar, de què tenim certesa abans, no? Abans l'Agnès deia, la incertesa. Sí, la incertesa és una de les pitjors coses que li podem fer al nostre cervell. Com a humans, quan tenim incertesa, normalment a vegades intentem buscar una història que li doni sentit a tot allò que estem veient, que estem rebent aquells inputs. Llavors, bueno, és una forma de donar una certesa. I el govern, que no, té una responsabilitat amb els seus ciutadans, ha dit, vale, doncs ara, quina informació tenim a dia d'avui? Fem una difusió perquè és part de la nostra tasca i això està bé.
Sebastián González, les criatures que us arriben fan preguntes en relació al coronavirus? És a dir, has vist en algun moment amb alguna criatura una preocupació en aquest sentit?
No, de moment encara jo crec que és una mica precoç. I a mi és que els nens que amb nosaltres estan una mica espantats quan venen urgències, no pateixen i llavors triguen una mica a deixar-se anar. Però bueno, segur que si parléssim més o preguntéssim, segur que sortirien cosetes.
I la següent pregunta, que és, i els pares? Perquè els pares...
Aquests... Sí, els pares sí que s'amoïnen. Els pares es pregunten amb freqüència, no? Com va passar amb el brot neurològic d'enterovirus de fa uns anys. Els pares pues, necessiten... No? Reben, com es deien, no? reben inputs de moltes fonts. No? Llavors, a vegades... tu reps la informació oficial que són tendia a calmar, però també, per altra banda, pues, estàs rebent coses al mòbil o en xarxes, estàs veient coses que són més alarmants. Llavors, la gent necessita contrastar i que algú li digui de viva veu, no? Com, la gent et demana una mica, com, vale, la versió oficial ja l'he oído, no? Però tu que, com va acabar esto, no?
I tu què els hi dius?
Bueno, jo...
Acabarà bé, no?
No, és que realment no tenim dades per inflamar l'opinió pública, per dir és que això serà una catombe... Home, no s'ha de fer, no?
No s'ha de fer, però ara el David ens llegirà una mica la progressió de dades, que ja sí. Sé que això és, no és fer alarmisme, però David, com ha anat això?
Mira, el primer cas de coronavirus va ser el 31 de desembre del 2019, no fa gaire, sembla que portem molt temps parlant d'aquest tema, però no. Des de llavors s'han diagnosticat més de 83.000 casos en una cinquantena de països, la gran majoria, com ja sabem, a la Xina, on han mort mort més de 2.700 persones. Les dades, però, varien minut a minut. A Espanya ja s'han confirmat una vintena de casos i és especialment preocupant la situació a Corea del Sud, amb més de 2.000 casos diagnosticats i una desena de morts. També a l'Iran, amb més de 250 casos confirmats i una vintena de morts. A Itàlia, més de 650 diagnosticats i també, en aquest cas, més d'una quinzena de morts. Al Japó, més de 900 casos i també diversos morts. Singapur, més de 93 casos. Als Estats Units, 60 casos. I, bé, això varia en cada segon, això varia cada dia que passa perquè el virus es propaga a gran velocitat.
Està justificat, està preocupat? Clar, t'acabem de llegir això i dir, clar, jo estaria preocupada. No,
hem fet alarmisme.
El que va haver de vegades és posar en context les dades, no? Perquè, per exemple, jo ahir a Twitter llegia, no sé ara exactament si era el CDC americà, o bueno, una autoritat sanitària oficial, no sé de quin país, que feia una infografia molt clara que comparava les xifres que has comentat amb les xifres de la grip anual que patia als Estats Units, no? I era esfraïdor, no? La comparació, no hi havia, no? La quantitat de gent gran que costava molt...
Però, en tot cas, sí. El que ens sembla és que la velocitat de propagació és alta. O no? Tampoc?
Pensem que s'ha de pensar que aquest virus, realment, com la grip, per exemple... La grip sempre és el patró de comparació, no? Perquè és una patologia que és rellevant, que tenim tots molt per la mà perquè ve cada any. Llavors, la grip, per exemple, dona la volta al món en dies, no? En dies. Llavors, clar, realment, la velocitat de propagació no és sorprenent. No és sorprenent, vull dir, realment, i més en un món que està tan interconnectat com l'actual. O sigui, no està, o sigui, diguéssim, la cinètica d'infecció pues, és la que és, no és sorprenent perquè ja la veiem cada any amb malalties amb les que estem més familiaritzats, no? Llavors, també el que us deia, no? Posar les dades una mica en context perquè són dades a escala quasi global i si posem les dades a escala global de la grip, més d'un i més de dos se sorprendrien, no? I, de fet, per exemple, ara fa un poc temps, no sé, un any, un parell d'anys, va haver una epidèmia especialment virulenta de grip a Austràlia, crec recordar, que llavors el nostre estiu, no?, perquè van al revés, i no, realment mor molta gent i realment s'ha de... Jo crec que s'ha de això, posar en valor i comparar, no? I realment el que passa que si tu no estàs treballant en aquest medi, no?, sents aquestes dades i te quedes preocupadíssim, no?
Penseu,
són dades absolutes.
Penseu que aquesta circumstància, aquesta situació, la podem transformar en una oportunitat per a algunes coses? I us ho dic en el següent sentit. És a dir, sí. En lloc de sentir por cap al que ens passarà a nosaltres d'una manera terrible, convertir-ho en una oportunitat per sentir empatia per aquells que estan vivint una situació com aquesta. Perquè inicialment, i ho haureu escoltat, hi va haver com una mena d'alarma cap a la comunitat xinesa perquè aquesta malaltia venia de la Xina. És a dir, com això ho podem compartir, com ho podem convertir en un exercici d'empatia cap al que l'altre viu i no un exercici de por que ens allunya de l'altre, no? Què en penseu?
Jo crec que tornem a anar al que abans estava compartint amb vosaltres, que és que quan tu generes espais per parlar entre les persones... el que fas és humanitzar a la persona del costat. És a dir, quan responsabilitzes, per exemple, a gent d'origen xinès, de transmissors d'aquesta malaltia, i pel simple fet que vius al carrer Marina penses que ja poden anar infectant a la gent, el que estàs fent és deshumanitzar aquella persona. En canvi, si estableixes moments de relació, de joc, de treball, de conversa, de complicitat entre les persones, siguin de l'edat que siguin, habitualment en els centres educatius són nens, però també són famílies, si generes aquests espais, redueixes completament el que seria la segregació, no? És a dir, el fet de mirar-se en l'altre com un agent que em ve a mi com una amenaça. Per què? Doncs perquè l'has personalitzat, perquè amb aquell nen doncs jo hi jugo i m'ho passo la mar de bé. Llavors, sí, això ve de la Xina, però no hi té res a veure, no? És a dir, sempre són les relacions humanes les que ens ajuden a empatitzar amb els altres. Per tant, la clau està en afavorir el creixement personal, però sobretot el creixement de relacions amb els altres.
I jo vull... Digues.
De fet, això passa amb tots els estigmes i amb tots els prejudicis, no? I més enllà de que serveixi per això, que jo crec que sobretot el nostre sistema educatiu, no? Inclouen moltes activitats aquestes perquè això es redueixi al mínim, i a la mínima que detecten una situació que pot donar peu a això, ho eliminen, també és una bona oportunitat per poder fer pedagogia d'altres coses, no? De higiene d'hàbits, de higiene de les mans, no? El que deia el Sebastià, de, bueno, és que si a vegades els adults no tenim en compte això, no? Jo he estat a la maternitat del clínic treballant molt temps i em feia creus que la gent no rentés les mans o no es posés el líquid, no? Abans de tocar els bebès, no? Era com, però senyora, no? Li estan dient que és fràgil i que no pot portar joies, que, no, que una font de virus... Però el Sebastià tenia raó. Si els adults no som capaços de fer segons quines coses, com ho han de fer els nens? Situacions aquestes, potser, no? Podríem rescatar això, sí? Que, sí, com tu dius, poder fer una mica de pedagogia, d'hàbits d'higiene en la població general i sobretot en els nens, ja que tenim l'oportunitat, o parlar d'altres temes que en segons quins moments són més delicats.
Sebastià, t'estàvem escoltant que deies que sí. Vols afegir alguna cosa?
Sí. Jo crec que és una oportunitat per fomentar l'educació sanitària, perquè, per exemple, no? Sí, perdona, home, això, si això passa amb aquest virus, també és vàlid, doncs, per la grip, per el virus respiratori sincitial no, que fa les bronquiolitis dels petits i per moltes altres malalties, perquè ens manca molt d'educació sanitària, no? I per altra banda, és també una visió, m'ha agradat una mica això que s'ha comentat abans, no? És una visió molt, molt naturalment democratitzadora, no? Que primer el pati són els xinesos, i la gent fa l'analogia que, bueno, doncs no hi ha el restaurant xinès, no sé què, aquestes tonteries que han sortit, però després, quan el pateixen els italians, que tenen un color de pell molt similar al teu, que tenen costums similars a les teves, et topes amb la realitat, no? I això és molt, en certa manera, és molt clar i molt transparent, no? Que és una oportunitat, no? Perquè veiem que les certes barreres, certes fronteres són només... artificials.
A mi, per acabar, ja ens queden 5 minuts. M'agradaria que penséssiu per un moment. Wuhan és una ciutat d'11 milions de persones. Ara és una ciutat, doncs, que només hi ha voluntaris, ambulàncies pels carrers, en les que moltes persones estan confinades, botigues pràcticament buides, racionament, les poques persones que surten ho fan amb mascareta, controls de temperatura, transport públic i mercats tancats, suspensió d'algunes classes, d'altres encara estan de vacances. Però en aquest escenari nosaltres hem parlat molt de les criatures d'aquí i a mi m'agradaria que féssim l'exercici de pensar en les criatures d'allà, és a dir, com poden estar vivint aquesta situació allà, aquestes criatures.
En els nens els és molt difícil d'imaginar-se això. Estem vivint situacions de crisi des de fa anys. Tenim uns camps de presoners, que li podríem dir de presoners, no per coronavirus, però sí de gent que ha fugit del seu país i estan tancats a Grècia, en illes i a Turquia. I això és una realitat que tenim cada dia, igual com ara aquests nanos que estan vivint una situació excepcional. I sembla una mica com si el ser humà es tornés una mica de ferro i aquestes qüestions s'acaben com normalitzant. I quan va començar a passar, tothom estava molt sensibilitzat i sobretot molt cap a les criatures, perquè realment desperten en tothom una sensació com molt més d'empatia, i els nanos empatitzaven molt amb això. Però al cap d'un temps això sembla com si es va normalitzant, no? I es normalitza una mica el patir d'un altre perquè està molt lluny. I si l'altre està molt a la vora, ja no és tan normal, no? Per tant, la situació que s'està vivint a Wuhan, per part dels nens, els nens d'aquí el veuen molt lluny, no? I no s'hi identifiquen massa.
Jo us diria, des de la part que em toca, que actualment s'està treballant en pautes per ajudar els pares que estan vivint aquesta situació o l'hauran de viure, per ajudar-los a que sigui més fàcil pels nens entendre i transitar per aquesta situació. Nosaltres vam treballar hem treballat amb nens desplaçats de Síria i realment una de les pautes que dones és que mantinguin la major normalitat a nivell de rutines possible. Òbviament no podran sortir de casa, però que tinguin dins el dia uns horaris, que tinguin una estona pues, per fer tasques, encara que no vagin al col·le, però que es puguin treballar una mica, que tinguin una estona d'oci i que no es perdin com els horaris i les rutines familiars, que els límits segueixin sent límits, que una mica.
Tu em deies en una conversa prèvia que vam tenir, com li expliques a un nen, ara, que pot ser que en un entorn familiar hagin diagnosticat el pare o la mare amb el coronavirus, com se li diu a un nen que has d'estar confinat per precaució? I com ho accepta un nen? I com ho viu un nen?
Aquest és el punt, no? O sigui, el nen, pues segurament, potser al principi pensa, oh, que bé, no aniré a l'escola, no? Perquè això a vegades és un pensament bastant fàcil. Però ara escoltava el Pol, per exemple, que deia, no puc veure el meu avi. Això és molt dur, no? I ell no està confinat, però el seu avi sí, quasi. Bueno, sí, l'han confinat a la residència d'avis. És molt dur, sent que no és ell, i ell, per el to de veu, em semblava que no estava molt conforme. No és que ho acceptin. Segurament els adults tampoc ho acceptarien. Jo ara penso per mi, no? Si jo m'hagués de confinar, pues ho hauria de fer, no? Però no seria de gust. Cap de nosaltres ens agradaria perdre la llibertat d'un dia per l'altre. Però hi ha petites coses que els adults podem fer perquè els nens ho portin millor. Aquesta és la clau.
Doncs avui nosaltres, perquè els nens ho portin millor, hem fet aquest programa, l'Ofici d'Educar. Gràcies, Alicia Álvarez. Gràcies, Sebastián González, que estàs al peu del canó, a urgències, atenent els casos. Gràcies. Gràcies, Agnès Barba, i gràcies, David Bueno.
Un plaer a tots.
Merci.
Gràcies.